A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Hola, bon dia. Avui comencem amb aquest Candilejas, una música que sempre ha agradat, d'una pel·lícula, la penúltima, de Charles Chaplin. La setmana passada us feia menció de que properament el cinema Retiro instal·laria el sistema de projecció en tercera dimensió, o l'anomenat 3D. Ho deia amb la fase, diguem-ho així, de què havia sigut tret d'una conversa i que semblava ser doncs que la cosa anava en sèrio. Ara, avui us puc dir ja, doncs, que la propera setmana, el dia 26, sempre que és divendres dia 26, el Retiro començarà les seves projeccions en digital total en 3D. O sigui que acabarà, en part, perquè les pel·lícules convencionals continuaran funcionant normalment, però acabarà en part amb aquells grans sacs de pel·lícules per posar un sol i simple disquet que ens permetrà veure aquesta projecció en tercera dimensió. Molts, ara mateix aquí un em preguntava què era això del 3D, com es veia la pel·lícula. La setmana passada us informava que als anys 50 això ja era un projecte que es va tirar endavant, Los Crímenes del Museo de Cera, La Fantasma de la Calle Morgue, en fi, Perseguida, Fortí, una sèrie de pel·lícules que es van empassar amb un 3D amb unes ulleres de dos colors, molts de vosaltres les recordareu, vermell i blau, i que, projectat amb dos projectors alhora, aconseguien aquests efectes de que els espectadors es trobaven a la falda, a sobre seu, els personatges de la pel·lícula. Als anys 80 la cosa va tornar amb Tiburón 3, tots vosaltres també la recordareu, projectada al Retiro en un festival de cinema fantàstic, i ja amb un sistema Polaroid, vol dir que es va suprimir una màquina, la pel·lícula anava muntada ja dintre, amb dues imatges dintre de la mateixa imatge, i unes ulleres ja de Polaroid de color fosc, com si fossin unes ulleres de sol, que permetien que aquestes dues imatges s'ajuntessin i llavors ens causava els efectes de tercera dimensió. Ara, l'experiment torna. Ha tornat, i sembla ser que amb molt èxit, perquè Avatar està aconseguint autèntiques recaudacions de taquilla amb els cinemes on encara s'està projectant en tercera dimensió, que encara són molts. Això, doncs, fa de que el cinema, allò que diuen renovar-se o morir, es va renovant, malgrat sigui una cosa que ja fa molts anys que existia. La propera setmana, doncs, amb una pel·lícula de cara a la joventut, de cara als nois, als nens més aviat, Dragon, pel·lícula de dibuixos, ens permetrà amb unes determinades sessions de tarda poder gaudir d'aquest nou espectacle cinematogràfic, que és el tindre que apartar-se quan sembla o et dona la impressió de que el cul et cau a sobre, o sols i simplement de que quan surt una mosca et venen ganes de caçar-la. Això, doncs, ho podrem veure a partir del dia 26 al cinema Retiro, o del divendres 26 o 27, no recordo ara exactament la data, i que ens permetrà, dintre d'uns pocs dies també, tornar a veure Avatar, aquesta esplèndida pel·lícula que ha anat nominada a 9 Oscars, n'ha guanyat 3, però que s'ha convertit de llarg en la més taquillera de la història del cinema. Avatar és un autèntic espectacle, amb visió normal, però també és un autèntic espectacle o un soberbi espectacle vist en tercera dimensió. És una cosa, doncs, a recomanar, és una cosa a agrair de que Sitges es torni a convertir. En principi sembla ser que el primer cinema dintre de la comarca, novament al Retiro, fa el pas endavant, com va passar amb el CinemaScope o en el Sonor, etc, etc. I Sitges comptarà, gràcies a l'empresa que porta el cinema Retiro i el cinema Prado, comptarà de nou, o es posarà de nou, les piles per ser un dels cinemes més en voga de la comarca. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar d'estrena avui a la ciutat de Barcelona. S'estrena El Libro de Eli. El Libro de Eli no és res més que la Bíblia. La última Bíblia que queda sobre la Terra quan sembla ser que el món està a punt de caducar degut a les coses humanes i a les destrosses atòmiques. El Libro de Eli, doncs, és una pel·lícula que ens porta a un Denzel Washington esplèndid en un d'aquells papers que li van perfectament i amb un dolent d'excepció. Ell és Gary Oldman, home que, si ja va fer el Dràcula de Francis Ford Coppola, està considerat com un dels personatges que més canvia la seva cara i que més polifacètic és. La Bíblia, doncs, és la gran trama dintre d'un món que està a les acaballes per descobrir, per saber qui té aquest llibre i es diu, sembla ser, doncs, que aquest Eli, que és Denzel Washington, és el personatge que ha de salvar-lo aquest. També s'estrena avui Hermanos, una pel·lícula de Tom McGeary i Natalia Postman, i que ens porta una història quasi bé, podríem dir-ne, antibalicista, en la que tres germans viuen autèntiques vicissituds. El mal ajeno, una pel·lícula espanyola, interpretada per Belén Rueda i Eduardo Noriega. Malajena, doncs, és un autèntic drama personal. El acantilado rojo, John Woo, és un director japonès, o més ben dit xinès, que ha triomfat plenament als Estats Units, amb pel·lícules força però que força interessants i sempre de gran espectacle i de gran violència. Ara torna a la seva Xina natal i ens porta aquesta Cantilado Rojo, un autèntic espectacle sobre una batalla real que en el seu país hi va haver-hi en determinada època. I també s'estrena Tensión Sexual No Resuelta, una pel·lícula també espanyola que està interpretada per Pilar Rubió. El Libro de Eli, Hermanos, El Mal Ajeno, Acantilado Rojo i Tensión Sexual No Resuelta són cinc pel·lícules que podreu trobar a partir d'avui mateix a les cartelleres barcelonines. I passem a les pel·lícules que més recaudació de taquilla varen fer la setmana passada, mentre escoltem de fons aquest My Fair Lady, aquesta música tan impressionant d'un dels millors musicals de la història del cinema. De número 1 s'hi va col·locar Grange Son, Distrito Protegido, aquesta història que ens porta Matt Damon, el personatge de Bourne, amb el mateix director de Bourne, i que ens porta a la guerra africanes, o més ben dit, a les guerres d'aquest extrem orient en què els Estats Units es veuen embolicades de tant en tant. Ella s'ha col·locat molt bé de número 1 en aquesta recaudació de taquilla de la setmana passada. De número 2 continua aguantant i segueix recaudant Avatar. Quasi bé ja tots els cinemes estan en tercera dimensió, ja que la convencional s'ha anat retirant de tots ells, però ell segueix aguantant i això fa de que Alicia en el País de les Meravelles, la pel·lícula que li ha d'anar al darrere, des del Nadal, degut als pocs cinemes que hi ha encara dintre d'aquest sistema, des de Nadal està esperant entrar i que Avatar afluixi. De número 3 continua Shutter Island, aquesta pel·lícula de Martin Scorsese que té com a protagonista Leonardo DiCaprio, una història d'un manicomi que, sens dubte, es converteix en una autèntica pesadilla per un personatge. Ella ens recorda, i molt, a Corredor sin retorno. De número 4, la que la setmana passada estava de número 1, una comèdia, Los hombres que miran fijamente a las cabras. Un títol molt estrany per una pel·lícula còmica, divertida, que, malgrat la seva, podríem dir, quasi bé bogeria, George Clooney aconsegueix un èxit quasi bé total. I de número 5 s'hi ha col·locat l'estrena de Pájaros de papel, i Manol Arias interpreta un personatge dintre del món de teatre, dirigida per Emilio Aragón, aquell jove que formava part d'una colla de pallassos, d'una família de pallassos espanyola. Sona Green, o el Green Son, Distrito Protegido, de número 1, Avatar, de número 2, Shutter Island, de número 3, Los hombres que miran fijamente las cabras, de número 4, i Pájaros de papel, de número 5. Veurem si el llibre d'Eli aconsegueix entrar també perfectament dintre aquestes primeres 5 pel·lícules amb recaudació. Passem ara a les pel·lícules que trobarem aquest cap de setmana a la nostra vila. Al cinema Retiro s'estrena la pel·lícula guanyadora dels 6 Oscars d'aquest any, entre elles la millor pel·lícula de l'any i millor direcció. Es tracta d'En Tierra Hostil, aquesta pel·lícula que està dirigida per una dona, Catherine Bigelow, i que ha aconseguit ser, de llarg, la número 1, per davant del mateix Avatar. A vegades diuen que el cinema té coses rares, però un Òscar no es dona solament perquè sigui un gran espectacle o perquè sigui, sinó perquè també té un fons realment extraordinari, i En Tierra Hostil toca aquest tema. La història d'uns soldats que estan en una terra molt hostil i uns personatges concretament que es dediquen a treure les bombes que estan enterrades a terra. Aquesta és la trama d'aquesta pel·lícula En Tierra Hostil, que potser no massa sorpresa, perquè ja som a major. No és el mateix una pel·lícula d'aventures com és Avatar que una pel·lícula fonda, àgria, antibelicista, i que toca un tema realment esplèndid com és En Tierra Hostil. En Retiro, doncs, trobarem aquesta Tierra Hostil, que ha sigut guanyadora aquest any de 6 Oscars, entre elles, com he dit, millor pel·lícula de l'any i millor direcció. En quant al cinema Prado, trobarem la tercera part de Millennium 3, La reina en el Palacio de las Corrientes de Aire, un títol molt llarg per concluir una sèrie que porta el nom amb els seus llibres de Millennium. Aquesta, doncs, és la seva tercera part i la pel·lícula que conclou la sèrie en general. En Tierra Hostil, doncs, el cinema Retiro, i La reina en el Palacio de las Corrientes de Aire, al cinema Prado. Consulteu els horaris a cartelleres. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar a partir d'avui mateix a les diferents televisions. El último voto, una pel·lícula que està interpretada per Kevin Costner i Dennis Hopper, una comèdia que es tracta de que, per un error informàtic, un personatge es veu embolicat i quasi bé ser un dels més famosos d'un país. TV3 ens l'oferirà aquesta nit a partir de les 12:15. Intervenen, com he dit, Kevin Costner i un esplèndid, sempre esplèndid ell, Dennis Hopper. També Un dia per a recordar, res a veure amb Algo per a recordar. Al Pacino i Maria Elisabet Mastro Antonio són els seus protagonistes, una història policiaca, amb un Al Pacino, com sempre, esplèndid. Ens l'oferirà aquest vespre també 8 Televisió a partir de les 12:05 de la nit. Una pel·lícula que en el seu moment va trencar taquilles. Es tracta de Filadèlfia. Tom Hanks, Denzel Washington són els dos principals protagonistes conjuntament amb Antonio Banderas, una història que ens porta al món dels gais, però que sobretot ens porta al món de la sida i el que aquella enfermedad, sobretot en els seus inicis, va arribar a produir als Estats Units, com suposo que a la resta del món. Filadèlfia, doncs, és una pel·lícula esplèndida que compta amb una interpretació esplèndida també de Tom Hanks, que li va valdre nominació a Oscar, i a més compta, com a advocat defensor, amb un Denzel Washington memorable. Filadèlfia, doncs, és una pel·lícula que podreu trobar aquesta nit per la 2 a partir de les 23:45. Recomanar-vos XXI, qüestió de sexos. Una història d'una hermafrodita que, sens dubte, farà les delícies d'un determinat tipus de públic, aquells que els agrada un cinema que es belluga entre el fantàstic i la realitat. Televisió 1 ens l'oferirà demà dissabte sense anuncis a partir de les 22:35. També us recomanaria Bad 21. Bad 21 és una pel·lícula interpretada per Gene Hackman i Danny Glover, una pel·lícula que ens porta a la guerra del Vietnam i amb un, podríem dir, amb la búsqueda o intentar salvar a un alt comandament per part d'uns determinats soldats. Bad 21 també és una pel·lícula que amb els que els agradi el tema de guerra s'ho passaran la mar de bé amb ella. Dissabte ens l'oferirà Set en Veo, canal de TDT, a partir de les 6:10 de la tarda. La setmana passada us anunciava pel programa del cine de barrio Esa voz es una mina, a última hora i no sé per què va ser canviada. Aquesta setmana torna a estar anunciada Esa voz es una mina. És, podríem dir, una pel·lícula de cara als nostàlgics, de cara a aquell públic que, malgrat avui en dia diguin, està interpretada per un Antonio Molina que va fer que tots anéssim a veure aquesta Esa voz es una mina, com primer havíem anat a veure El pescador de coples. Una pel·lícula, doncs, espanyola que, sens dubte, farà les delícies dels més nostàlgics. Dissabte ens l'oferirà Televisió Espanyola, la 1, a partir de les 19 hores, o sigui, a partir de les 7 de la tarda. Recomanar-vos també per dissabte a la tarda Ali, aquesta història que ens porta a la vida de Cassius Clay, que li va valdre un Oscar a Will Smith per la seva extraordinària interpretació del personatge. Dissabte ens l'oferirà TV3 a partir de les 15:40. El príncipe de Zamunda, una diversió d'Eddie Murphy. Magnífica diversió d'Eddie Murphy. Diumenge, per les 6, a partir de les 14:55. També recomanar-vos En el Valle de Elash, una pel·lícula amb Tommy Lee Jones i Charlize Theron, que és o toca el tema bèl·lic. El Valle de Elash, doncs, és una pel·lícula quasi bé bèl·lica que fa fer una reflexió força interessant sobre l'antibel·licisme. Diumenge ens l'oferirà Televisió Espanyola sense anuncis també a partir de les 21:55 de la nit. Col 45. Qui no recorda Col 45? Randolph Scott era el seu protagonista. La podreu trobar per VO7 el diumenge a partir de les 12 del migdia, una hora molt bèstia, però els nostàlgics també s'ho passaran molt bé amb ella. I per últim, The Haunting, una pel·lícula que ens porta a La casa encantada de nou, amb una versió moderna, interpretada per Catherine Zeta-Jones i Liam Neeson. Ens l'oferirà TV3 el dimecres a partir de les 12 de la nit. El último voto, un dia per a recordar, i Filadèlfia per avui. Qüestió de sexos, Bad 21, Esa voz es una mina, Ali, El príncipe de Zamunda, En el Valle de Elak, Col 45 i Hooting, The Hooting, al llarg de la setmana. Sens dubte, doncs, una setmana força distreta en cinema per televisió. I ja per acabar passem als que prefereixen veure el cinema sentats a la butaca de casa seva, però que sens dubte es perdran el gran espectacle que haguessin pogut veure si haguessin anat al cine, a Gaudí de 2012. 2012 és una pel·lícula que ens porta, o dirigida per Roland Emmerich, que ens porta a la fi del món. Però no la fi del món d'aquestes dramàtiques com ens oferirà aquesta pel·lícula que s'estrena avui al Libro d'Eli, sinó una fi del món espectacular i que els inques fa molts anys, però que molts anys, ja varen predir de que el seu calendari s'acabava el 2012 perquè en aquell moment seria la fi del món. La pel·lícula comença una mica com ara, que cada dia fa uns coses rares a la Terra, terremotos per aquí, pluges per allà, inundacions més amunt, i també comença 2 anys abans, o sigui que aviam si tindran raó aquests inques. De totes maneres, de moment, us podeu anar a fer boca veient aquest 2012. També s'estrena La Huerfa, una pel·lícula que va triomfar plenament en aquest últim Festival de Cinema Fantàstic de Sitges i que ens porta a la història d'un matrimoni que no se'ls ocorreix res més que anar a buscar una nena en un orfenat. Aquí comença el terror per tota la família. I per últim, recomanar-vos, amb els que els agradi el cinema i de cara, als vostres fills, Planeta 51. Una pel·lícula que està feta amb dibuixos animats, o més ben dit, està feta amb ordinador, de cara com si fossin dibuixos animats, però que, si té l'estil de la Walt Disney, en realitat està feta a Espanya i que està triomfant plenament per al món. Una pel·lícula, doncs, que ens porta una història fantàstica de, ja ho diu el seu títol, de la història d'aquest Planeta 51. 2012, La Huérfana i Planeta 51 són 3 pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol videoclub. I amb aquesta música sempre de cinema us dic adeu i fins la propera setmana.
Acostant-nos a les 10 del matí amb l'agenda cinematogràfica d'en Cisco Borderia, que tornarà divendres que ve a la mateixa hora. Notícies en connexió amb Comràdio, en 5 minuts, Román Pérez i el Temps de Família. Fins ara.
Cel, cada dia, al matí, amb nosaltres.